Des dels temps dels temps, una pregunta segueix oberta. El com i el per què de la vida.
Tampoc com record. Que m'agrada el somrís d'un infant vora el mar i els seus ulls com un ram d'il·lusions esclatant.
I si canto trist de Lluís Llach, cançó homenatge a Salvador Puig Antic, el jove anarquista executat a Barcelona el 1974 durant la dictadura franquista, un any abans de la mort de Franco. Aquest dijous, dia 10 d'octubre, és el Dia Mundial contra la Pena de Mort. Per això avui sabrem què és la vida pel cap de comunicació d'Amnistia Internacional a Catalunya i gran coneixedor de l'estat de la pena de mort arreu del món, Daniel Vilaró. Daniel Vilaró, bona nit i moltes gràcies per l'atenció.
Hola, bona nit. Gràcies a vosaltres.
En quants països hi continua havent la pena de mort?
Doncs mira, nosaltres cada any fem un informe on repassem l'estat de la pena de mort al món i sempre ens movem en una forquilla d'uns 20-25 països, no? Sempre ens trobem cada any que hi ha uns 20-25 països que executen. L'any passat van ser 20 països que van dur a terme execucions, aproximadament unes 700 execucions. Són xifres mínimes, perquè hi ha països que no hi podem entrar i que no tenim accés a totes les dades per poder donar una xifra oficial, no? Uh-huh. Però sempre ens movem en aquesta forquilla d'uns 20-25 països que cada any duen a terme una execució, malauradament.
Estem guanyant la batalla per abolir la pena de mort?
Nosaltres, des d'Amnistia, ens agrada dir que sí, i t'explico per què. Que veiem el got mig ple, Mira, nosaltres vam començar a treballar a pena de mort l'any 1976, és a dir, fa una pila d'anys. I quan vam començar només hi havia 16 països abolicionistes a tot el món, 16, bàsicament els països europeus. Avui dia, si sumem els països que l'han eliminat de la seva legislació i els països que la tenen però no l'apliquen, que n'hi ha molts, estem parlant de més de 140 països. Per tant, d'un total de gairebé 200 països del món, doncs hi ha 140 països que no practiquen la pena de mort, no? I per tant, si veiem amb la perspectiva, no, des de l'any 76 fins a 2019, a poc anem fent passes cap a l'abolició. Que costa, eh? Que hi ha països molt poderosos que encara l'apliquen. Però la tendència és positiva, no? És una tendència que potser ens fa pensar que d'aquí 20, 30, potser 50 anys o 40 anys, doncs viurem un món sense pena de mort o que la pena de mort haurà passat als llibres de la història, no? Nosaltres ens agrada pensar en aquesta idea.
Tant de bo. D'aquests 20, quins són els que més l'han posat en pràctica?
Doncs mira, tenim un top, no? Un top 5, que són els 5 països principalment executors. Un és la Xina. La Xina és el país que executa, segurament executa ella soleta, més que no pas tota la resta de països que ho fan. El que passa és que tampoc no tenim la xifra exacta perquè ho consideren un secret d'estat i no la proporcionen, no? Però ens temem que les xifres són superiors al miler, als 1.500 execucions anuals a la Xina. Després trobem l'Iran, després trobem Aràbia Saudita, en quart lloc el Vietnam i en cinquè lloc l'Iraq. Aquests cinc països concentren aproximadament el 90% d'aquestes 700 execucions que vam dir que es van produir l'any 2018. Per tant, són cinc països que a nosaltres també ens agrada posar-los una etiqueta, no? Que és l'etiqueta d'irreductibles. Són els cinc irreductibles que amunt o avall sempre apareixen en aquest top, no? Els tres primers sempre apareixen, eh? Xina, Iran i Aràbia Saudita són països que concentren i que utilitzen molt la pena de mort.
Recordem que l'ús de l'execució formal com a càstig es remunta pràcticament als principis mateixos de la història escrita. Molts registres històrics, així com pràctiques tribals primitives, indiquen que la pena de mort ha estat part dels sistemes judicials des del principi de l'existència d'aquests. Els càstigs comunitaris incluïen generalment compensació per part de l'infractor, càstig corporal, repudi, exili i execució. I, Dani, quin és el sentit final de la pena de mort? Dissuadir?
Aquest és un dels arguments que els qui la defensen doncs, apunten, no? És a dir, ells utilitzen la pena de mort per castigar, no? per impartir justícia, això diuen, nosaltres neguem que això sigui justícia, però ells diuen que imparteixen justícia, no? Perquè es fa en nom de l'Estat, no? Que castiga els delinqüents o els culpables d'algun delicte greu. I després també hi ha aquesta idea equivocada, perquè no hi ha cap estudi ni cap xifra, això us ho podem assegurar, que digui que els països que tenen pena de mort són països o menys violents o països on hi ha un índex de delinqüència menys baix. Pensem als països que hem dit, hem dit Xina, hem dit l'Iran, hem dit l'Aràbia Saudita, hem dit l'Iraq. Són països que malauradament tenen situacions internes, polítiques, socials, econòmiques, convulses, eh? És a dir, no són països estables, no són països on podríem dir que no hi passa res, no? I justament, precisament per això, no? Nosaltres pensem que països, per exemple, et posaré un exemple molt ràpid, els Estats Units i Canadà, no? Que són països culturalment, històricament, amb molts lligams i geogràficament, és a dir, molt pròxims, molt semblants, doncs el Canadà ha abolit la pena de mort i els Estats Units no l'ha abolit, no? I els Estats Units continua encara tenint un índex de criminalitat i de delinqüència molt més alt i de gent a les presons, de població penitenciària molt més alt que no pas el Canadà que abolir la pena de mort. Per tant, no hi ha cap estudi que avali això. La pena de mort no és dissuasòria, és una altra cosa. És venjança, és això que heu dit, no? S'ha fet sempre, és una tradició, és una cosa històrica que s'ha anat fent sempre i mai ningú no s'ha preguntat. Bueno, sí que s'ho pregunta cada cop molta gent, no? Però... per què, no? Per què hem de seguir aplicant aquest càstig que s'aplicava fa 4 o 5 segles, no? I cada cop hi ha més gent que veu que això no té sentit, que no produeix cap benefici a la societat que l'aplica i que hauríem d'anar tendint a eliminar-la, no?
Tot i així, encara hi ha gent que és partidària de la pena de mort. Per exemple, al nostre país, si es fes un referèndum sobre aquest aspecte, ens sorprendria el resultat?
Ja t'asseguro que sí. Segurament sí. I en molts països del món hi ha aquesta idea equivocada, insisteixo, que això té un efecte dissuasori, que la mà dura és necessària per mantenir doncs, un cert ordre social o per mantenir que la cosa no se'n vagi de mare, no? Però són idees equivocades, són idees preconcebudes que ningú no discuteix, quan demanes dades no te les aporten i, per tant, és cert que a nivell popular, o si es fes una enquesta, doncs podia sortir, per exemple, la pena mort pels delictes més greus, no? Per exemple, sempre es diu, no?, amb el tema de l'assassinat de menors, etc. No? Popularment sempre surt aquesta idea, no?, què passaria pels crims més greus o pels crims més horribles. Però justament els països que l'apliquen, el que l'apliquen més, la Xina, l'Iran, l'Aràbia Saudita, no l'apliquen pels crims més greus, l'apliquen, per exemple, per delictes de terrorisme, per delictes econòmics, per delictes de narcotràfic. És a dir, que veiem que un cop has obert la porta de la pena de mort, te la fas una mica a la carta, no? I aquest és el perill, que estàs introduint un càstig, que és el màxim càstig, que és un càstig que atempta contra el dret a la vida, que és el dret més fonamental, i que, per tant, estàs obrint una porta molt perillosa que et pot portar a aplicar la pena de mort a delictes que no són tan greus, no? Sinó que són... Que, fins i tot en alguns llocs s'aplica la pena de mort a qüestions que no són delicte en altres parts del món, no? Com, per exemple, relacions homosexuals o altres qüestions, no? I, per tant, pensem que és obrir una porta molt perillosa que et pot dur a societats realment terribles, no? Amb un nivell de cruesa, de crueltat, de tortura, perquè nosaltres també parlem de... Molta gent, molts cops parlem de les persones condemnades, de les persones executades, però ens oblidem de les persones condemnades. Al món hi ha 20.000 persones que estan esperant execució al corredor de la mort. D'aquestes 20.000, gairebé el 10% estan als Estats Units. I pensem la tortura que suposa per una persona esperar la seva execució durant 10, 15 anys, entrar en una roda d'apel·lacions. Molts cops en alguns països no et comuniquen la data en què serà la teva execució, com per exemple el Japó, que és un país que molta gent es pensa que no hi ha pena de mort, i sí que hi ha pena de mort, doncs no ho comuniquen, no? Simplement un dia et venen a buscar i t'executen. Per tant, hi ha una crueltat a darrere una tortura, que nosaltres qualifiquem així, amb les persones condemnades a mort, no? A nosaltres no ens importa el crim que hagin fet. Pensem que hi ha un tema de dignitat, de dignitat humana, de persones que no hauríem d'entrar-hi, no? I és un dels motius més pels quals Amnistia i altres organitzacions doncs rebutgem la pena de mort, no? Per aquest grau que té de crueltat amb les persones.
Avui dijous 10 d'octubre és el Dia Internacional contra la Pena de Mort. Es va instituir l'any 2001 i ja arriba a la 17a edició. L'objectiu és sensibilitzar l'opinió pública sobre els drets dels nens, dels pares que són condemnades a mort o executats. Què podem fer per lluitar contra la pena de mort, la gent que creiem que no hauria d'existir?
Nosaltres pensem que la pena de mort no hauria d'existir. A més, nosaltres, des d'Amnistia, ens oposem a la pena de mort, encara que sapiguem 100% que una persona és culpable d'un crim horrible, no? No ens interessa... bueno, no sé, suposo que molta gent recorda aquella pel·lícula, no?, tan punyent del Simpen i de la... aquella pel·lícula on sabíem que ell era l'assassí, no?, però que no podíem acceptar, no?, que l'acabéssim matant. Doncs és això, no? Al final, a nosaltres no ens és igual si una persona és innocent o culpable. No ens és igual, no? Si és innocent encara és més terrible, però realment... és un tema moral, és un tema de concepte, és un tema conceptual, no? De dir, nosaltres rebutgem la pena de mort en qualsevol cas, perquè si obres la porta ja estàs creant unes situacions molt cruels, no? Com les que estem veient als països que l'apliquen a gran escala, no? Aquests 5 països que us he explicat.
Ens ho diu Daniel Vilaró, llicenciat en periodisme, màster en comunicació empresarial i corporativa i postgrau de cooperació al desenvolupament. Ha treballat com a cap de programes i d'informatius a Ràdio Estel, també en diversos programes sobre actualitat internacional i drets humans, en aquesta casa, Catalunya Ràdio i a la xarxa, i també a l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Des del 2010, responsable de comunicació d'Amnistia Internacional de Catalunya. També és escriptor, està preparant el seu segon llibre, un recull de contes també, i et demanem, Daniel, què és la vida per tu?
Doncs mira, la vida, sobretot, i pensant també en Amnistia, és un dret, no? És un dret, és el dret més fonamental, és un dret que ningú no ens hauria de rebassar, però és moltes altres coses, no? És fer un camí que sempre va canviant, no? Que sempre va endavant, on hi entra i surt gent, que et va acompanyant, no?, en aquest camí. Però penso que la vida també és compromís, no? Que és important que el temps que ens toqui viure, no?, que siguem aquí, doncs ha de ser un temps per nosaltres, evidentment, però també per mirar cap a les altres persones, la societat que ens envolta. No només ser espectador, no?, de la vida, sinó mirar d'aportar allò que puguem fer millor nosaltres, personalment, a les altres persones i a la societat. No podem passar de puntetes per la vida. Penso que ens hem de mullar i, per mi, definir la vida com a compromís, penso que és important.
Daniel Vilaró, repeteixo, moltíssimes gràcies per l'atenció i pel que feu. I bona nit.
Bona nit, gràcies a vosaltres.